Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El ball de l'elefant. Records de l'Índia. Quan l'avi va arribar de l'Índia, feia fred. Anjali li va fer una bufanda vermella de llana i Ravi li va comprar unes sabatilles empelfades per als peus.
A l'Índia fa calor, avi?
Va preguntar-li Ravi.
Sí, Ravi, moltíssima.
Va dir l'avi.
El sol és un ésser molt ferotge. Escalfa més que 100 fogons alhora. De matinada, rodola pel cel com una pilota en flames. Després es descargola i resulta que és un tigre salvatge. Per sopar menja pebrots vermells picants. Després, de tanta calor i tanta set que té, no para de fugir i rondinar tot el dia. A la nit, quan les estrelles comencen a brillar a la Via Làctea, es veu un bol de llet de coco i després s'adorm.
L'avi va portar regals per a tothom. Un sari blau per a la mare, una capsa de fusta de sàndal per al pare, braçalets de plata per a en Hali i un estel vermell i daurat per a Ravi. L'avi i Ravi se'n van al parc amb l'estel.
Avi, com és el vent a l'Índia?
Quan bufa del desert de l'oest, Ravi és fort. Galopa i esbufega estrepitosament com un cavall salvatge. Pren d'una revolada els estels als nens i se'ls endú més enllà de les muntanyes i de l'oceà. De vegades és un ventet delicat. Aleshores passa xiu-xiuejant entre els arbres i fa dormir les fulles.
I com és la pluja?
La pluja del monsó sembla una cortina de plata, com els braçalets d'Àngeli. Es deixa caure en cascada des del cel i forma molts miralls al terra. Les gotes de pluja s'altironeixen d'aquí cap allà, com peixets de plata. Quan el sol i la pluja es troben, fan un arquiris que travessa el cel d'una punta a l'altra.
Els arquiris són iguals que els d'aquí?
Va preguntar-li Ravi.
Un arquiris a l'Índia, Ravi Veta, és com 7 saris estesos enmig del cel per aixugar-se. Un de vermell com la síndria, un de taronja com les llenties, un de groc com el safrà, un de verd com els lloros, un de blau com el blauet, un d'indi com el profund oceà, un de violat com un cel en tempesta just abans que el tro retrunyi.
Ravi va acompanyar el seu avi al mercat i van comprar gingebre, peix, llenties, iogurt i cogombres i una flauta de bambú per a Ravi.
Avi, hi ha neu a l'Índia?
Sí, Ravi, molt amunt, al nord del país hi ha els Himalaies. Els cims coberts de neu són com gelats gegants, molt freds i blancs, que se't desfan a la llengua. La neu fa que els cims de les muntanyes es mantinguin frescos quan el tigre abrusador rugeix al migdia.
A l'hora de sopar, la cuina va omplir-se de perfums deliciosos. La mare i Àngeli van fer dalt en una cassola i van posar-hi claus i cardamom. Van fregir peix i ceba fins que van quedar ben daurats. El pare va ficar cúrcuma, coriandre i comí i van barrejar-los amb el peix i el iogurt. Àngeli va portar l'arròs i Ravi va parar a taula. Després van seure per sopar.
Avi, ets molt vell?
Ravi, fill, calla!
Va dir la mare, però l'avi es va posar a riure.
Sí, Ravi Veta, ja ho veus, vell i colrat com terra de jardí i arrugat com una nou. No tinc gaires dents i no puc mastegar bé, però vaig tirant amb el que tinc.
Has vist mai cap elefant, avi?
Va preguntar-li Àngeli.
I tant que sí. Quan era un nen, com ara Ravi i tu, veia com els elefants desfilaven a la festa de Diwali. Portaven un houda de seda, blau com el paó reial, on anaven asseguts els prínceps. Els carrers bullien de gent i les flors ho engalanaven tot. Per tot arreu hi havia garlandes de fragant llesamí i campanetes. Per guarir-nos ens posaven flors d'hibisc darrere les orelles, blanques, vermelles i grogues. Menjàvem embafadors dolços de coco i ametlles i enceníem focs d'artifici al carrer. Sentíem el repic de campanes i gongs i el ressò de molts tambors.
Avi, escolta, aquest és el meu ball de l'elefant.
De l'elefant preciós. Has de practicar-lo molt i potser algun dia un elefant el ballarà per tu.
Després de sopar, Àngeli va treure les pintures i els rotuladors i amb Ravi i l'avi van dibuixar un mapa de l'Índia.
La forma de l'Índia,
va dir l'avi,
és com l'orella d'un elefant.
I van pintar tigres, paons i cocodrils, elefants, serps i micos. Van pintar de blau el gran riu Ganges i els gelats de neu dels Himalaies. Van pintar els deserts de l'oest, els boscos d'elefants de l'est i el gran sol rogent del sud.
Avi, tu m'estimes?
Raviveta, ets càlid com un nen acabat de néixer, sedós com la flor del frangipani, dolç com el suc de mango. I t'estimo molt. Ara és hora de dormir.
Ravi es va adormir i va somiar en un bosc espès i verd, on la lluna es banyava en un riu platejat. A la nit, sobre l'herba fosca, una forma grisa i enorme va balancejar el cap i va bellugar les grans potes. Ravi va acostar-se la flauta als llavis i mentre tocava va veure l'elefant ballar un ball en silenci. Aquest és el ball de l'elefant de Ravi. És al sud d'Àsia i ocupa la major part del subcontinent indi. Comptant la superfície de terra i d'aigua, l'Índia és el sisè país més gran del món, amb una població de més de 1.000 milions d'habitants. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El ball de l'elefant. Records de l'Índia. Un conte d'Intermón Oxfam, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Va arribar-hi l'escola, era
música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La senyora dels llibres. La meva família i jo vivim molt amunt, dalt de tot, de la muntanya. Casa meva està tan en l'aire que gairebé mai no veiem ningú. Bé, tret dels falcons que volen pel cel i les bestioles que s'amaguen als arbres. Jo em dic Cal, i no sóc el germà gran, però tampoc el petit. Això sí, sóc el noi més gran de la família. Per això ja ajudo el papa amb l'arada i si alguna ovella es perd, la surto a buscar. I també se porta la vaca a casa al vespre. Això que faig sí que és ajudar, i no pas el que fa la meva germana a l'arc. Que si la mama li deixés, no faria altra cosa que estar amb el nas ficat en un llibre. Des que surt el sol fins que es fa fosc. El papa diu que és la nena més llegidora que mai ha vist. Jo no he nascut pas per estar-me assegut com un estaquirot mirant aquests quatre gargots. I no em dóna la gana de fer cas a l'arc quan vol fer de mestre. L'única escola que hi ha està a una carretada de quilòmetres riu avall. L'arc no podria anar-hi ni que tingués ales i volés. Així que vol fer-nos classe ella mateixa. Bah, a mi això de l'escola no m'agrada. Per això, sóc el primer que sento el clop-clop dels cacs i veig el pelatge vermellós com l'argila de l'euga latzana. Sóc el primer que s'adona que el genet no és un home, sinó una dona que porta pantalons de muntar per fer-se veure. És clar que rebem la forastera tal com cal i ella també és molt amable amb nosaltres. I després deixa arrupar un bon té, deixa la seva alforja sobre la taula. Qualsevol diria que allò que hi escampa és or, perquè els ulls de l'arc brillen com monedes de centau noves i les mans no s'estan quietes, com si volgués agafar un tresor. Va, us asseguro que això que porta aquesta dona no és un tresor. Si més no, per mi. No us ho creureu. Són llibres. Aquesta dona ha traginat muntanya amunt una pila de llibres. Ei, ara que ho penso, s'ha passat el dia cavalcant per aquests caminois costeruts i per a res? Perquè si el que vol és vendre aquests trastos com fa el llauner, que va amunt i avall a molles i pots i coses així, ja es veu d'un tros lluny que a casa no tenim ni un bitllet de dòlar ni un centau per gastar. I encara menys en uns estúpids llibres vells. Però el papa es mira bé l'arc i després s'escura la gola.
Fem un tracte. Una bossa de gers i navius per un llibre.
Amago les mans a l'esquena amb els punys ben tancats. Friso per dir alguna cosa, però no m'atreveixo. Caram, és que aquesta bossa de gers i navius l'he collit jo. L'he collit jo per fer un pastís i no per canviar-la per llibres. Però em quedo ben parat quan la senyora fa que no amb el cap i, a més, ben convençuda. Diu que no s'endurà ni una bossa de gers, ni navius, ni un grapat de verdures, ni res de res. Aquests llibres són de franc, sense pagar, com l'aire. I us ho creureu? A més, diu que d'aquí dues setmanes tornarà a venir per canviar aquests llibres
per uns altres.
Ara que a mi m'importa un rave el que ha portat aquesta senyora dels llibres.
I si s'oblida del camí per tornar a casa nostra, doncs tant me fa.
Però no us ho creureu. Sempre torna, encara que plogui, que faci boira, que faci fred. Ep, ara que ho penso, aquesta oga seva ha de ser molt valenta. Ha arribat l'època en què el món es torna tan blanc com la barba de l'avi. El vent udola fort com un linx endinsat en la foscor de la nit. Així que ens arraulim tots al voltant del foc. No fa dia de sortir a fora. Amb la nevada que està caient, fins i tot les bestioles del bosc s'amaguen dins del cau.
On hi ha, però si se sent un tac-tac-tac al vidre de la finestra?
No us ho creureu. És aquella dona abrigada de cap a peus. Fa l'intercanvi a través de l'escletxa de la porta perquè no vol que nosaltres, la família, agafem fred. I quan el papa li diu que, si us plau, que es quedi a passar la nit, ella fa que no amb el cap.
L'euga ja m'acompanyarà a casa.
Em quedo una bona estona mirant com la senyora dels llibres desapareix camí avall. Un munt d'idees em comencen a fer giravoltes pel cap com els flocs de neu que voleien a fora. Ep, ara que ho penso, l'euga és valenta, però la senyora, déu-n'hi-do. I tot d'una, friso per saber per què la senyora dels llibres s'arrisca a agafar un bon refredat o alguna cosa pitjor. Agafo un llibre que té paraules i també dibuixos i li porto a l'arc. Ensenyem què hi diu, li demano. I la meva germana no es riu ni es burla de mi, sinó que em fa lloc al seu costat i, fluixet, comencem a llegir. El papa diu que està escrit en els senyals de la natura si un hivern durarà molt o poc. Aquest any, tots i tots els senyals prediuen que caurà molta i molta neu i que farà un fred que pela fins ni se sap quan. I no us ho creureu. Tot i que ens passem molts dies dins de casa, estrets com arengades en una capsa, més ben igual. Oi que és estrany? Doncs és cert. Quan la senyora dels llibres passa a visitar-nos una altra vegada, ja és gairebé primavera. I la mama li fa un regal. Li dona l'única cosa de valor que té, la seva recepta del pastís de nabius i gerds, que és la cosa més bona que hi ha al món.
Jo sé que no és gaire per tot l'esforç que fa venint aquí, va dir la mama.
I després, en veu baixa, plena d'orgull, va afegir:
i per aconseguir fer dos lectors d'on només n'hi havia una. Abaixo el cap i espero fins gairebé l'últim moment per dir-li el que em volta pel cap.
Tant de bo pugués regalar-li alguna cosa. La senyora dels llibres es va girar i em va mirar amb els seus ulls grossos i foscos. Vine cap aquí, cal, em va dir amb molta gentilesa. I jo em vaig apropar, esclar. Llegeix-me alguna cosa. Així que obro el llibre que tinc a les mans, un de nou que m'ha portat avui mateix. Abans pensava que només eren quatre gargots, però ara ja sé que hi ha dins de veritat i llegeixo una mica en veu alta. Això sí que és un regal, em va dir. I em va fer un somriure tan i tan gros que va fer que jo també li somrigués d'orella a orella. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. La senyora dels llibres, de Heather Henson, de la editorial Joventut, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí.
aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Quan les granotes fan festa major, dansen el sol a la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, dansen el sol a la seva cançó.
La granota va dir:
«Tinc ganes de gresca. Què t'hi vols apuntar, tabalet?»
«Un altre dia vindré a fer el tabalot amb tu amb molt de gust, granota, però avui no, que he promès a la meva mare que em quedaria al cau.» A la granota no li agradava que no li acceptessin les invitacions i es va picar una mica amb la resposta del conillet. I se'n va anar d'allà tot dient:
«Així que no vols venir a jugar amb mi? Millor. Així no faràs tanta pudor.»
Però encara hi havia un altre animal del bosc que va venir a treure el nas al cau dels conills. Era un animal petit i eixerit. Si fa no fa, així.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Thank you.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
En Pepo i l'Estel. Quan en Pepo, l'eruga, va veure l'Estel a la papallona per primera vegada, se'n va enamorar per sempre. Però entre l'Estela i ell hi havia quelcom que feia impossible aquest amor. L'Estela tenia unes boniques ales de color i quan volava semblava que l'art de Sant Martí la perseguia. Els amics d'en Pepo comentaven el cas.
Diferències més grans s'han vist al bosc,
deia la Maria, la Marieta.
No ho sé. Una cosa és arrufegar-se per terra i una altra volar,
comentava en Martí. Mentrestant, el pobre Pepo contemplava com l'amor de la seva vida volava de flor en flor. Mentre en Pepo menjava una margarida, els seus amics seguien discutint el problema.
Insisteixo, qui vola, vola, i qui no té ales, s'arrossega o camina,
deia en Martí. Però la Maria opinava que,
amb una mica d'imaginació i unes ales de mentida, en Pepo solucionaria el seu problema, eh?
Tots van acceptar la proposta i es van posar mans a l'obra. Amb dues gotes de resina i una mica de fil de cuc de seda, li van enganxar dues fulles d'om a l'esquena. Amb molta cura, en Pepo va pujar a una pedra i es va quedar esperant l'Estela. Tan bon punt la va veure, es va llançar al buit amb la intenció de volar, però...
Catacroix!
Va caure a terra com les fulles a la tardor. Aleshores, tots van decidir que el fracàs es devia a la manca de color a les fulles.
No aconseguiràs volar si no tens ales de colors com les de l'Estela,
deia la Lali. Amb la major rapidesa que els permetien els seus anells i les seves curtes potes, van recollir tots els pigments i les resines que hi havia al bosc i es van posar a preparar colors.
Això no funcionarà,
murmurava en Martí. Els altres no li van fer cas i van continuar pintant les ales a l'il·lusionat Pepo. Al cap d'una estona, les dues ales estaven pintades i mig bosc, ple d'escatxigades.
És una preciositat,
va exclamar la Lali.
És una obra d'art,
va opinar la Maria.
Mentre voli,
va pensar en Pepo esperançat.
Les he vist de millors,
va començar a dir en Martí, però ningú no li va fer cas. Aleshores, per no espatllar les ales, van decidir hissar-lo. Es van posar un damunt de l'altre formant una gran columna.
Treu una de les teves moltes potes de la meva cara, que no em deixes veure,
li deia la Maria a la Lali.
Dubto que funcioni,
murmurava el Martí, movent el cap d'un costat a l'altre i fent tremolar la columna. En Pepo, amb el pensament posat en l'Estela, no s'assabentava del que passava a baix. En aquell moment va passar la papallona volant de flor en flor. Eren tants els colors d'en Pepo i brillaven de tal manera que no va poder deixar de fixar-s'hi. Però, de sobte, un núvol entremaliat va deixar anar tota l'aigua que duia a dins. L'Estela va fugir en cerca de refugi. I en Pepo es va quedar regalimant una multitud de colors. Encara que havien esgotat totes les possibilitats que l'Estela es fixés en ell, en Pepo estava més enamorat que mai. La primavera estava en tota la seva esplendor i els seus amics se'n van anar a buscar parella. Però abans de partir, li van donar alguns consells.
Hauries de buscar una eruga en lloc de pensar en papallones,
li deia la Maria mentre en Martí murmurava.
Tampoc no funcionaria.
En Pepo es va quedar sol i trist. El temps va anar passant fins que, un dia, tot va començar a girar al seu voltant. El sol, la lluna, les flors, les pedres, tot feia voltes. Se sentia marejat i confús. Alguna cosa estranya li estava passant.
Un fil interminable l'embolicava de dalt a baix i, a poc, el seu cos va quedar cobert per un teixit suau i tebi de cap a peus. Aleshores, va tancar els ulls i es va quedar adormit enmig de la foscor. Quan es va despertar, el sol brillava i els ocells cantaven al seu voltant.
M'agradaria saber quant de temps he dormit.
Se sentia com nou, molt àgil i lleuger, i amb ganes de recórrer el món. Va caminar per l'herba i es va trobar davant d'un toll d'aigua de pluja, clar com un mirall. I quan va veure la seva imatge reflectida, es va quedar bocabadat. No ho podia creure. Les seves potes s'havien tornat fines i llargues. I també les seves antenes. Però el més sorprenent era que a la seva esquena hi havien crescut dues ales boniques i grans, plenes de colors, com les que tant havia desitjat. En aquell moment va passar l'Estela com cada dia. I com cada dia, en Pepo va deixar escapar un sospir d'amor. Aleshores, es va elevar el sospir i, rere d'ell, en Pepo. A poc, i tímid al començament, més ràpid i segur després, va pujar en cerca del seu primer i únic amor. L'Estela, la papallona. Encara avui en dia, quan es veuen dos arcs de Sant Martí al cel, al bosc, hi ha qui comenta que són en Pepo i l'Estela que volen junts, agafats de la mà. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. En Pepo i l'Estela, d'Horacio Elena. Un conte d'Imaginarium, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'Hora del Conte, al 91.5 FM. L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Sortim a passejar.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat. Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Perdut i trobat. Hi havia una vegada un nen que un dia es va trobar un pingüí a la porta de casa. El menut no sabia d'on havia vingut, però el pingüí va començar a seguir-lo per tot arreu. El pingüí semblava trist i el nen va pensar que s'havia perdut. Així que va decidir ajudar-lo a trobar el camí cap a casa. Va preguntar a l'oficina d'objectes perduts, però ningú havia perdut un pingüí. Va demanar a alguns ocells si sabien d'on venia el pingüí, però no li van fer cas. Alguns ocells són així. Va preguntar al seu ànec, però l'ànec es va allunyar surant. No ho sabia. Aquell dia el nen no podia dormir per la decepció. Volia ajudar el pingüí, encara que no sabia com. L'endemà va descobrir que els pingüins venen del Pol Sud. Tanmateix, com podria arribar-hi? Va córrer cap al port i va demanar a un vaixell molt gran si els podria portar al Pol Sud. Però la veu li va sortir massa fluixa per fer-se sentir per sobre d'aquella sirena del vaixell. Aleshores, ell i el pingüí van decidir que remarien fins al Pol Sud. El nen va treure el seu bot de rems de l'armari i en van comprovar la mida i la resistència. Van agafar tot el que necessitarien i junts van espentar el bot de rems cap a la mar. Van remar cap al sud durant molts dies i moltes nits, i el menut explicava històries durant tot el camí. El pingüí escoltava tot el que deia el nen. Van navegar amb bon temps i amb mal temps, quan les ones eren tan grans com muntanyes. Fins que van arribar al Pol Sud. Benvingut al Pol Sud. El nen estava encantat, però el pingüí no deia res. De sobte, semblava trist de nou, mentre el nen l'ajudava a baixar del bot. El nen va dir adéu i se'n va allunyar. Però en mirar cap enrere, el pingüí semblava més trist que mai. Era estrany sentir-se sol, i com més hi pensava, més s'adonava que estava cometent un gran error. El pingüí no estava perdut, només se sentia sol. Ràpidament va fer mitja volta i va tornar al Pol Sud, tan de pressa com va poder. Per fi va arribar de nou al pol. Però on era el pingüí? El nen el cercava i el cercava, però no el trobava enlloc.
Pingüí! Pingüí! Pingüí, on ets?
Amb tristesa, el nen va partir cap a casa. No tenia sentit explicar històries, perquè no hi havia ningú per escoltar-les. Però llavors, el menut va veure alguna cosa a l'aigua davant seu. S'hi va acostar més i més, fins que va poder veure el pingüí. I el nen i el seu amic van tornar junts cap a casa, parlant de coses meravelloses tot el camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Perdut i trobat, d'Oliver Jeffers, de la editorial Andana, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauré. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Pastanaga, ja et conec amb la mirada que és molt llest.
Verdura i peix.
Tot això no són espines. Ni la pell de les sardines. Quina bola que se't fa, t'ho trauré per sopar. No queixis tant, que és molt petit. I quan toquen macarrons, qui repeteix?
Verdura i peix. No m'agrada, no, la verdura i el peix.
Després d'haver estat donant-li voltes, potser he estat de poques soltes. No enfrontar-me amb la verdura, que no és pas cosa tan dura. I un peixet a la setmana, doncs tampoc n'hem de fer un drama. Avui hi ha un nen nou que neix, tot menjant verdura i peix. Peix.
Dóna-li el lluç i el rap, una oportunitat que s'ho mereix. I la verdura, xafadeta i amb tonyina, doncs millora amb escreix. No passa res, sense gran, però cada dia em veia més i més obès. La família està contenta, aquest nen ha madurat, que bé que creix. Ara que ja tinc més ganes de menjar amb una mica menys de greix. No és tan gustosa, ni tan salada, però s'agraeix. Ha canviat la cançó, m'he deixat de tonteries, ha aparcat les xutxeries, ja no em cal anar al dietista, la pediatra no està trista i ara ja la proteïna no em traeix. Una vida saludable, un menú molt més estable i de preu molt millor si no menjo salmó. I arribar a l'adolescència amb l'equilibri cos i ment que et sedueix.
Verdura i peix, ja m'agrada la verdura i el peix.